ABC ラグビーのファンクラブ。
Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 4 d'octubre de 2024. Tenim l'equip desplegat per Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Lèrdola i des de Ràdio Vilafranca, seu de la coordinació d'aquest magazín, us saludem, som Toni Olivella i Sílvia Delgado. Plegats entomem aquestes 3 hores de ràdio fins les 12 menys 2 minutets en clau Alt i Baix Penedès. Unes 3 hores de ràdio que estrenem amb el sumari i tot seguit la previsió meteorològica per al cap de setmana de la mà del Marc Paredes. Darrere seu, sense perdre pistonada als esports. Els divendres són una prèvia ràpida, de mínims, i una entrevista avui amb Carlos Cortijo, el tècnic del Noia Freixenet, que aquest cap de setmana disputa la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins. Parlant d'hoquei i del Noia, ens plantarem a 9:45, flash informatiu 5 minuts, per saber com es lleva aquest matí de divendres i què hi passarà. Darrere d'aquest primer flash arriben les pistes amb la Roser Ferrer, aquesta tria de jeans i de gadgets que recollim un cop al mes i que segur que us dona un munt d'idees. A les 10:06, a l'actualitat, presentem el Temporada del Vendrell amb l'Oriol Toldrà i l'Oriol Nicolàs, la Carol López i l'Arnau Puig, la Neu Soler i el Marc Domingo, actors de Ra, Ra, Ra. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, els companys dels serveis informatius entren a l'estudi i ens expliquen què passa aquest matí de divendres. A 11:05 toca Agenda al Detall. Un parell de propostes, una per aquest cap de setmana i l'altra per la setmana vinent. Començarem amb el Festival Per Tu, que té lloc aquest dissabte i diumenge a Mediona. Un festival inèdit que vol donar visibilitat al dol i que presentarem amb la Sandra i el Paco. I la segona cita és pel divendres vinent, 11 d'octubre. Guardeu-la a l'agenda, i és que l'Escola Estalella Grells de Vilafranca celebra el 25è aniversari de la seva festa major i sortirà de l'escola, ho farà a la plaça de la Vila i obrirà aquesta festa major que tindrà sorpreses a tothom. Ens ho explicaran la directora actual, la Mònica Calaf, i l'exprofessor i exdirector Jaume Rafeques. A les 11:06 toca cinema. Anirem de festival amb el Freddy Contreras, anirem a Sitges, anirem a Sant Sebastià i parlarem de les pel·lis que s'estrenen aquest cap de setmana. Pel·lis destacades com Los Destellos o Joker 2. A 11:45, últims 5 minuts per actualitzar-nos, per saber què passa a l'Alt i al Baix Penedès abans d'entomar la recta final del dia. I en aquesta darrera entrevista us fem una pila de propostes per al cap de setmana, perquè tant dissabte com diumenge celebrem el 24è cap de setmana ibèric. Així que hem pensat que estaré bé acostar-vos les propostes dels 3 jaciments que tenim al Penedès: la Ciutadella Ibèrica de Calafell, la Font de la Canya, Avinyonet, i la seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Olèrdola.
El temps.
Si voleu fer qualsevol d'aquests plans que hem avançat que explicarem, necessitem saber quin temps farà, si ens acompanyarà. I la clau la té el Marc Paredes, com cada divendres. Bon dia, Marc.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs encarem aquest cap de setmana i ho fem amb un temps força estable, tot i que encara a primera hora mantenim alguns núvols baixos cap a la façana costanera del Penedès i també fins i tot amb les restes d'algunes precipitacions molt anecdòtiques. Però abans d'entrar de ple la previsió d'avui divendres i també del cap de setmana, doncs fem un petit balanç del que hem tingut aquests primers dies d'octubre, i és que han estat marcats per les precipitacions. Per exemple, a Sant Quintí de Mediona hem tingut doncs més de 50 litres en tan sols dos dies, o a Font-rubí més de 42, o a Sant Martí Sarroca i Vilafranca al Penedès 40. Per tant, unes pluges que sens dubte han estat molt benvingudes. De cara a aquesta tarda, el que podem esperar és aquests núvols que tendiran a trencar-se, per tant tindrem moltes més ullades de sol, amb un panorama força estable, però de cara a la tarda mantindrem alguns intervals de núvols alts i prims que no ens donen cap més conseqüència. De cara a demà, dissabte, el sol s'imposarà al conjunt de Catalunya, amb unes temperatures que, atenció, les mínimes a primera hora seran força baixes, per tant haurem de dur una jaqueta, i en canvi, doncs al migdia, els termòmetres que tendiran a pujar. No obstant això, l'ambient serà doncs força suau o normal per l'època. I de cara a diumenge, pocs canvis a la vista, més enllà d'aquesta lleugera pujada del termòmetre, sobretot durant el migdia, però el panorama serà del tot estable i assolellat. Hi haurem desavenents de cara a dilluns, quan els models ens tornen a indicar la possibilitat de l'arribada d'un front molt, molt desgastat, que en principi no ens deixarà massa cosa. Ara mateix, doncs, quatre gotes tan sols, però ho haurem d'anar seguint amb atenció perquè els models poden variar una miqueta. Per tant, no descartem la possibilitat que pugui ploure amb certa generositat, tal com ha passat aquests darrers dos dies. Doncs això és tot. De moment, el cap de setmana, com veieu, es presenta força estable i tranquil, a l'espera de canvis o possibles canvis a partir de dilluns. Bon cap de setmana!
Els esports.
Després de saber quin temps ens farà aquest cap de setmana, obrim finestra esportiva per apropar-vos la nostra prèvia, que avui centrarem en la disputa a La Corunya de la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins, on tindrem representació penedesenca. En parlarem àmpliament en els minuts d'entrevista, però abans l'Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní, ens apropa aquesta prèvia del cap de setmana. Bon dia, Eli.
Molt bon dia. Doncs, com bé deies, la prèvia d'avui està molt enfocada en aquesta Supercopa d'Espanya que disputa el Noia a Riazor, però també en la Lliga Catalana Plata, on hi tindrem el Vendrell disputant-se el títol. Amb tot, i com sempre, us apuntem altres cites destacades del cap de setmana. En futbol, el Vilafranca rebrà demà l'Horta a partir de les 6 de la tarda en la tercera jornada de la Lliga Elite. Ho farà després d'encadenar una victòria i un empat en aquesta arrencada de curs i ostentant la tercera posició de la taula, empatat a punts, entre d'altres, amb un Horta que ve de guanyar al Vilanova i d'empatar amb la Pobla de Mafumet, una Pobla que també és l'equip amb el que el Vilafranca ha sumat per triplicat. En hoquei, comencem apuntant que el Vendrell buscarà agafar el relleu del Vilafranca i alçar-se amb la Lliga Catalana Plata en una final a 4 que se celebra aquest cap de setmana a Roda de Ter. Els vendrellencs juguen la seva semifinal demà a 4:45 de la tarda davant el Congrés, mentre que l'altra semifinal enfronta a Girona B i Cerdanyola una miqueta abans, a 3:45 de la tarda. La final està programada per diumenge a 4:00 de la tarda. I ara sí, anem amb aquesta Supercopa d'Espanya, recordant que és la competició que uneix els quatre millors equips de la fase regular de la temporada passada: Barça, Noia, Liceu i Reus. El Noia apujarà el taló de la competició mesurant-se demà a 4:00 de la tarda al Reus, mentre que la segona semifinal l'assignaran el campió de Lliga, el Barça, i l'anfitrió, el Liceu. Això serà a 6:45 de la tarda. La gran final, diumenge, en un horari poc habitual, a 11:45 del matí. Sigui com sigui, una competició on hi posarem el focus amb aquesta representació penedesenca i que dilluns us explicarem àmpliament. I l'entrevista d'avui, entrevista esportiva, és a les portes de la Supercopa d'Espanya, com no podia ser d'una altra manera. El que ens acompanya aquí als estudis de la ràdio és el nou entrenador del Noia, Carlos Cortijo. Molt bon dia, com estem?
Bon dia.
Encantats de rebre't avui aquí al Penedès en xarxa, que ho facis des dels estudis. Abans de parlar d'aquesta Supercopa, començar a escalfar motors, tenim moltíssimes ganes de veure el Noia el que fa aquest cap de setmana a Riazor. Deixa'm que et pregunti per la Lliga Catalana. Ja l'hem deixat una miqueta a banda, ja fa uns quants dies que va acabar, però sí que quin regust, quines sensacions, quina valoració en fas d'aquesta competició, que sí que és veritat que vas enganxar ja al final, perquè recordem que venies de guanyar el Mundial Sub-19 amb la selecció espanyola.
Sí, bueno, la verdad que fue una lástima, porque bueno, el Noia tiene la obligación de luchar por todos los títulos. Y bueno, nos quedamos un pasito de la semifinal. Jugamos contra un San Just que sabe muy bien a lo que juega y vino aquí al Ateneu a hacer su partido. Y mira, le salió bien. Nosotros, pues bueno, pues veníamos recién de, como dices tú, del Mundial, con las bajas todavía de Iván y de Humberto. Aún así no es excusa, porque otros equipos también estaban en nuestra misma situación. Y bueno, pues se dio el partido, pues que no había manera. Creo que sí hicimos lo suficiente para conseguir la victoria. No hicimos un partido extraordinario, ni mucho menos, con muchas cosas por mejorar. Pero sí suficientemente, creo, correcto para sacarlo adelante. Pero bueno, muchas veces ya sabes, hay factores que no podemos controlar, como que su portero hizo un partidazo, igual nosotros tampoco estuvimos lo finos de cara a portería que requería el partido. Pero bueno, en definitiva, ya has pasado, ya nos llegó el jueves pasado, hicieron su primer entrenamiento Humberto y Iván, ya los tenemos, estamos todos. Y bueno, ahora sí, lógicamente es un proceso, es un entrenador nuevo, que en este caso soy yo, y tenemos que trabajar muchos conceptos tácticos, que esto también requiere su tiempo, y es un proceso que bueno, esperemos luego se pueda cumplir lo antes posible, pero en este proceso, pues bueno, pues pueden pasar estas cosas, que en un partido que a priori en tu casa, con tu público, pues lo tienes a favor, y mira, pues no se dio.
Ahora comentabas tots els jugadors ja a la teva disposició. Aneu amb tot. Avui mateix viatgeu cap a Riazor i suposo que amb moltíssimes ganes que comenci aquesta competició, que parlàvem en l'última entrevista, no?, que és el premi a la temporada passada del Noia.
Sí, correcto. Bueno, la temporada passada fue excepcional. Y bueno, la verdad que estos son los partidos que todos los jugadores y entrenadores queremos jugar. Habrá un ambiente espectacular, juegas contra los mejores equipos de la Hockey Liga, por lo tanto, pues mucha mucha ilusión y con ganas, sinceramente, de que llegue la fecha.
El Noia s'estrena demà a 16:00 PM amb el Reus en la primera de les semifinals, la segona la juguen el Barça i el Liceo. Què dir del Reus, no? És un d'aquells equips, no?
Bueno, ya lo decía en la anterior entrevista, ¿no? Barça, Liceo, Reus, Noia, por lo menos yo que vengo de fuera, para mí son los clubes, digamos, más históricos y más top. Reus, ¿qué decir de Reus? Entrenador top, y luego jugadores, pues mira, campeones del mundo Candy Ballar, campeón del mundo Casas, el año pasado campeón de Europa Mar Julià, Guillén Jansà, campeón también de Europa con la selección. Jugadores con experiencia como Salvat, etcétera. Bueno, ¿qué te voy a decir? Tienen un equipazo muy completo, es el Reus, compite en todos los partidos y seguramente con la obligación de ganar, igual que nosotros. Por lo tanto, será un partido de tú a tú. Propondremos un partido atrevido, un partido físico y está claro que será, esperemos que sea un espectáculo también para el público.
Parlaves d'aquest espectacle i és que, a priori, els partits entre Noia i Reus sempre són vistosos, sempre són bastant espectaculars perquè, al final, ajuntes a dos equips que encara que arribin en diferents estats de forma a aquell partit, al final s'ho juguen amb moltíssimes ganes i acaben sent partits.
Sí, sí, y creo que es como tiene que ser. También es nuestra responsabilidad y también de fomentar que la gente vea hockey, que sean partidos muy competitivos, muy físicos y que también el público disfrute. Por lo tanto, nosotros propondemos un partido atrevido y nada, vamos a por todas.
Ara parlaves del públic, òbviament viatjareu segurament amb una comitiva d'espectadors molt limitada a Riazor, però sempre és una pista, Riazor, amb molt de seguiment de l'hoquei. Es viu molt intensament allà, l'hoquei patins també. Òbviament, a Catalunya, que som bressol de l'hoquei, però Riazor és una pista, no?, que quan hi vas també sents l'alè del públic, tot i que normalmente no es al teo, ¿no?
Sí, bueno, qué decir también del liceo y de allí de Galicia. Es, yo creo que después de Cataluña, donde más se vive el hockey, un club también súper histórico, con un pasado extraordinario. Efectivamente, pues es una pista que todo jugador y, como te he dicho, todo entrenador quiere jugar. Y no, el ambiente está garantizado y el espectáculo.
Carlos, permet-me que et pregunti una mica pels teus inicis, perquè ara parlàvem de Galícia com a segon lloc referent a Espanya en la pràctica de l'hoquei. Tu vens de Madrid. Com és començar en l'hoquei patins a Madrid?
Pues mira, es complicado porque es un deporte muy minoritario, hasta tal punto que dices que juegas a hockey patines y no saben si es con patines de línea o cómo. Bueno, yo vengo por tradición familiar. Alcobendas es un club también no comparable con estos que hemos mencionado anteriormente, pero también es un club histórico, sobre todo en Madrid. Y yo empecé a jugar a hockey un poco por tradición familiar. Mi padre fue jugador del antiguo Ruán, que luego se transformó en Alcobendas, fue también entrenador, directivo. Y bueno, lo llevamos en los genes. Y vino un poco todo por esto, por tradición, como te digo, familiar.
Quan comences en un esport així, després vas creixent i ho fas a Madrid i fas el salt, no? També de venir a Catalunya, de venir en aquest cas ara al Noia. Sí. Tu has estat la temporada passada a Madrid, havies estat al Vendrell també. Sí, sí. Per tant, has anat una mica voltant. Com és això de compaginar la vida personal i la vida esportiva voltant?
Uf, hay unos esfuerzos familiares que igual ahora no es el momento, pero bueno, al final tengo la suerte de tener una familia que mi mujer, que siempre me ha seguido con el tema del hockey, sacrificando muchas cosas. Y bueno, empecé yéndome con 20, 21 años a Portugal, luego nos fuimos a Galicia, luego en Lloret estuve dos temporadas, en Vendrell, y bueno, siempre me han seguido tanto mi mujer como también mis padres, mi hermano, y que también desde aquí es de agradecer, porque sin ellos pues no sería posible, porque al final el hockey, sabéis un poco que es un deporte minoritario en general y que vivir de esto es muy complicado. Por lo tanto, hay unos esfuerzos a nivel personales y familiares muy grandes, sobre todo para beneficiarme a mí de cumplir pues mi sueño, mi pasión, que es el mundo del hockey.
Arriba d'aquesta temporada al Noia i suposo que amb moltíssimes ganes. Com han estat aquestes primeres setmanes amb l'equip, aquestes primeres sensacions? Parlàvem en l'entrevista passada que eren els primers compassos justament quan conversàvem fa un parell de setmanetes, ara que ja han passat alguns dies més.
Bueno, pues a nivel personal ha sido complicado porque tenemos que adaptarnos a todo y bueno, a unas circunstancias un poco extraordinarias, que era que bueno, que yo estaba con tema de la selección y empecé a trabajar 100% el lunes de la semana del San Just. Vale, por lo tanto, tenía ahí unos sentimientos un poco raros porque quería estar y no podía, ¿vale? Pero bueno, adaptación. Luego también no hemos podido contar con todos los jugadores hasta el jueves pasado, pero bueno, insisto, no son excusas, pero bueno, me preguntas cómo me he sentido, pues ha sido un poco complicado. Ahora ya estamos todos, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos y bueno, y ahora es un proceso de un entrenador nuevo, con ciertos cambios. Y bueno, estamos en ese proceso de observación también de cómo es cada jugador, qué necesita cada jugador, sobre todo para que den su máximo rendimiento y como equipo nos podamos multiplicar y conseguir todos los objetivos que tenemos.
A priori, Carlos, esperem un Noia semblant al de la temporada passada.
Sí, bueno, ya lo comenté en la anterior entrevista. El año pasado se hicieron muchas cosas bien. Por lo tanto, creo que es ser inteligente en las cosas que se hicieron bien, pues darle continuidad. Lógicamente cambiaremos cosas. Lógicamente, igual que se habla del ADN Noia, ¿no? Pues uh-huh. También tendremos el ADN del entrenador. Pero insisto, es un proceso. Son muchos conceptos tácticos. Ahora estamos también en un proceso de meter muchas cosas igual diferentes. Entonces, claro, el jugador está un poquito como, ostras, ¿cuántos cambios? No es fácil. Por lo tanto, se requiere tiempo. Ahora a la Supercopa, pues yo te soy sincero. No, creo que ningún equipo llega a su máximo nivel. ¿Por qué? Porque, no sé, ponemos el ejemplo del Barça. Pues son jugadorazos, faltaría, pero tienen un entrenador nuevo y vienen del Mundial unos cuantos. En nuestro caso, tenemos entrenador nuevo y tienen dos jugadores que se acaban de incorporar. Quizás el Liceo es el equipo que más tiempo ha podido trabajar juntos con el mismo entrenador, quitando César, pero bueno, César es como si estuviera porque lleva allí muchos años. Entonces, pues ya te digo que el favorito es el Liceo, bajo mi punto de vista. Pero nosotros, ya que vamos allí, vamos a competir como bestias, ya este equipo ha demostrado que se compite muy bien, por lo tanto vamos allí a por ello y a ver si podemos llegar al final con opciones.
I no et pregunto per objectius de la Supercopa, perquè m'imagino que és fer-ho el millor possible, però sí per l'ambient que respira al vestidor previ a una competició d'aquestes característiques.
Bueno, yo creo que el ambiente ya se va a fomentar desde el entrenamiento de hoy. Ya es una semana, digamos, especial, no es una semana más. Todos los jugadores han hecho un esfuerzo muy grande por adaptarse a estas circunstancias que te he hablado anteriormente. Llevan trabajando desde mediados de agosto. Son muchas semanas, muchos días. Por lo tanto, hoy es cuando ya se va a sentir ese cosquillo, ¿no? De, bueno, este fin de semana estamos a dos partidos de conseguir un título.
Al final sempre són aquestes competicions, no? La Supercopa, la Copa del Rei, no? Que fan aquella il·lusió, no? També.
Total, es un formato corto de semifinal-final. Y bueno, el jugador se siente muy protagonista, no es lo mismo un partido de liga, un partido más, se siente muy protagonista, los medios quizá dan un pasito más y hay más repercusión mediática, entonces sí es verdad que estas competiciones te hacen sentir más profesional y más especial.
Nosaltres estarem molt pendents del que feu aquest cap de setmana a Riazor per poder-ho explicar dilluns aquí als Esports del Penedès en Xarxa. Carlos, un plaer tenir-te avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa fent aquesta prèvia de la Supercopa d'Espanya. Que vagi superbé aquest cap de setmana i et deixem marxar ja per agafar aquest avió cap a la Corunya. Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies, un plaer.
De seguida arriba el flash de notícies, 5 minuts per actualitzar-nos, saber com es lleva aquest matí de divendres l'Alt i el Baix Penedès i què s'hi courà en aquestes properes hores. I després seguim amb les pistes que ens portarà la Roser Ferrer. Fins ara.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Des d'avui fins divendres, Sant Sadurní es vesteix de gala per celebrar la 28a edició del Cavatàs, la mostra de caves i gastronomia que per tercer any consecutiu s'instal·larà al Parc Lluís Companys, mantenint el format habitual de degustacions a través del sistema d'etiquets i la possibilitat de llogar o comprar la copa, mantenint els mateixos preus que el 2023. La fira comptarà amb la participació d'una quarantena d'expositors, amb 25 cellers participants, 10 de gastronomia, a més d'espais promocionals com els de pobles agermanats de Canyet i la Real, Cegama, Penedès Turisme i el de Cassà de la Selva. El tret de sortida es donarà avui a les 6 de la tarda, amb la inauguració de càrrec del prestigiós enòleg sadurninenc Josep Buhan. Aquest dimecres va celebrar-se la festa patronal de la policia local de Vilafranca, acte que anualment serveix per agrair la tasca dels membres dels diferents cossos policials i protecció civil. Durant la vetllada es van fer diversos reconeixements a les col·laboracions destacades de persones individuals i d'altres cossos o estaments. També als membres de la policia local que han dut a terme serveis importants, han complert una llarga trajectòria al cos o han arribat a la jubilació en el darrer any. A l'hora dels parlaments, el sotsinspector Joan Anton Vic va destacar les actuacions del 2023, incloent-hi més de 9.000 trucades rebudes i 16.500 intervencions. Per la seva banda, el tinent d'alcalde de Seguretat i Convivència, Ramon Zavalla, posava en relleu l'absència d'incidents remarcables durant la festa major gràcies a la coordinació entre cossos. També va anunciar noves oposicions i l'augment de la plantilla de 72 a 77 agents al 2025. El defensor del poble de Cunit demana que s'elimini el criteri de l'empadronament per la zona taronja. El defensor del poble emet una resolució en relació amb la zona d'estacionament de Cunit, en la qual recomana a l'Ajuntament que modifiqui l'ordenança fiscal que regula aquesta taxa perquè no sigui el criteri de l'empadronament, el que determini la diferenciació de tarifes entre els usuaris. La recomanació s'ha fet en resposta a la denúncia presentada al respecte per l'Assemblea Veïnal de Cunit, que ja fa temps que es queixa de la diferència de tarifes que hi ha entre els ciutadans empadronats a Cunit i els veïns de segona residència. A la resolució, el defensor del poble argumenta que amb el criteri de l'empadronament, el consistori no està tenint un criteri de diferenciació objectiu i raonable i fa referència a diferents sentències judicials en què s'ha rebutjat aquest criteri per ser discriminatori i no seguir el principi d'igualtat en la prestació de serveis públics. Aquest cap de setmana se celebra la Fira de Transhumància a Santa Margarida i als Monjos, concretament diumenge. L'acte central de la festa s'ha programat, com dèiem, diumenge, amb la novena edició de la fira, que començarà a les 10 del matí a l'aparcament del mercat. Durant tot el matí, fins les 2, es podrà visitar el mercat amb parades de degustació de vins, caves, formatges, embotits, artesania i brocanters. També s'oferirà una mostra d'ovelles dels pastors locals i de les cabres de Camins de Vida i activitats infantils sobre el món pastorívol. Les persones que visitin la fira podran gaudir també d'una mostra d'elaboració de formatge fresc a càrrec del pastor Daniel Giraldo, una exhibició del Ball de Pastoretes dels Monjos i un concert a càrrec d'Aida i Júlia.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 2:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Torna la Roser Ferrer al Penedès en xarxa i un cop al mes, els divendres, a les acaballes de setmana, ens durà una tria de les pistes que divendres a divendres van sortint publicades a la Fura. Roser, ben tornada.
Hola, gràcies.
Com es presenta el curs, la temporada, la collita de les pistes?
Em sembla que bé.
Sí?
A més, ara, com que ja anem de temporada a castanyada, que les pistes, la castanyada és molt Halloween, i després Nadal, doncs em sembla que...
És una bona època.
Sembla que és bona època, sí.
És una bona època. Avui entrarem ja amb cosetes de Halloween o et reserves?
No, encara em reservo una mica.
Millor. Millor.
Sí, el mes que ve encara hi som a temps, no? Sí.
Sí, i tant, i tant.
Vale, doncs.
És que, clar, quan he vist que ja tenim torró als supermercats, he pensat, aviam si ja em vindrà.
És horrorós, eh?
Amb la capa de Halloween
sí, sí.
posada. No cal, no cal. Comencem pedalant, però sense fer molt d'esforç.
Sí, perquè, clar, o sigui, o ets un ciclista superpro o que t'agrada molt o tens una capacitat de sacrifici molt gran, però anar amb bici és xula, és xulo, sobretot per aquí, per la plana, no? Però, clar, quan ve una pujada, jo no sé tu, però almenys a mi és com... A veure quan s'acaba, que
llengua.
Costa, que vas allò traient la llengua.
Sí, sí.
I sempre penso que bé que aniria ara aquí una mica d'ajuda, un motoret, no?, que pedalessis, però que no costés tant.
Que m'ajudessin una miqueta.
Sí, i llavors vaig trobar un motor, un motor que s'adapta a qualsevol bicicleta i és per convertir-la en una e-bike. I el tema és que és una cosa xula, no és gens aparatosa, perquè aquí ja saps que coses horteres tampoc en portem gaires. A vegades alguna estrambòtica, però...
Alguna que altra cau,
alguna,
eh? Però
sí.
t'hi mires.
Sí, però doncs aquesta, mira, és tota xula. De fet, és com una mena de cilindre de color gris, porta una llumeta al darrere de color vermell, així tota molt dissimulada, i aleshores sí que porta com, no?, tota la part que... És que no sé com es diu, el generador...
La bateria...
La bateria, tota com superintegrada dins d'aquest cilindre, i aleshores queda molt xulo. És una cosa discreta, que no es veu per res, que no... Que no et fa lletja la bicicleta. Aleshores, una altra cosa important és el preu, perquè val 350 euros.
Home, però tu saps el que val una bici
elèctrica?
Per això... És que és una ganga.
Una bici elèctrica és caríssima i això, tenint en compte que tu pots adaptar, posar i treure quan vulguis, trobo que està bé, és una bona inversió. Si fa servir molt la bicicleta, si la fa servir dos cops l'any, home, mira, més val suar una mica i ja està.
No caldria, no?
Però ho vaig trobar xulo. I llavors, amb aquest motoret, la velocitat màxima que et pot agafar la bici és de 32 quilòmetres. Però que està bé, 32 quilòmetres...
Molt bé.
Està molt bé. I hi ha llocs d'aquí a Vilafranca que, en teoria, no podries ni circular-hi, no? 32, doncs...
És veritat.
Doncs mira, està bé. Es diu Libal Picabost, i el trobareu a la web, que es diu igual, libalpicabost.com.
Recorda'ns quan valia.
350 euros. No està malament, eh?
No
està malament.
És una bona inversió.
Sí.
Molt millor el motoret que l'elèctrica.
I a més és això, és que com que és discret, tant et queda bé amb una bici de passeig, com amb una bici de muntanya, com amb una bici d'aquestes retro. És una cosa discreta, eh?
Ara tots aquells que han fet la inversió en l'elèctrica
s'estaran
estirant els cabells. No, si són fans i surten molt, segur que no. Aquesta bici tindria una altra utilitat.
Sí. Això és
una
un pedacet,
història.
Eh?
Exacte.
Sí.
Parlàvem d'aquest torró que ja està als supermercats i ens portes decoració.
Sí.
Nadalenca,
sí.
Força,
bueno,
no?
Una mica de tot, sí. N'hi ha de nadalenca i n'hi ha de friki, que és allò que dèiem al principi, que em deies que a vegades sí que em passava una mica. Doncs...
No, que a vegades cau, no
sí,
que et passis.
Sí, a vegades cau.
T'hi mires.
Doncs és un... Clar, el paper d'embolicar és xulo i és bonic, i embolicar és un art. I a mi em relaxa, a vegades, allò... No, embolicar bé, plegar, que quedi tot el
sí,
paquet
bonic.
Sí, si
no ho has de fer amb estrès d'amagat perquè no t'enganxin,
és
xulo.
És xulo.
La veritat és que és xulo.
Però, clar, també el paper... És
caríssim, s'ha pujat molt, el paper
i és
bo d'embolicar.
Sí, el bo sí, perquè l'altre, allò que el talles
com,
amb les estisores
com
i, com diria la meva iaia, s'escagassa tot per tot arreu, no? En canvi, el bo és caríssim, però és que, a més, és poc sostenible, perquè... A part de la matèria primera ja del paper, no? Tintes i... Bueno, doncs contamina per un ús que és res.
Molt efímer.
És molt efímer. Llavors vaig trobar com molt interessant aquesta mena de celo ample, és a dir, precinto, així per entendre'n ràpidament, que està decorat ja. I aleshores, mira, doncs tu tens el regal, preferiblement si està en una caixa d'aquestes de cartró, no? Llueix més que no pas si és una caixa ja dibuixada, i aleshores només que li posis amb una mica de gràcia el celo aquest, però tires llargues, si no, no té dita. Doncs queda xulo. I aleshores hi ha diferents dissenys o diferents estampats del celo. Mira, n'hi ha un, que seria el que potser podríem aprofitar més per Nadal, que és tota com una... Sanefa, però com de llums de Nadal, d'aquestes llums de colorets que posem a l'arbre. Exacte, doncs seria el mateix, val? Llavors, mira, això fa una mica més de Nadal. Després hi ha un altre que és així tot divertit, que és com els xurros aquests de colors de xocolata.
Sí.
Doncs també està tot estampat. Després hi ha un altre que ja té la seva gràcia, que és com si fos un tiquet de súper.
Ah, sí?
Sí, està tot estampat. I n'hi ha un que ja és molt més fastigoset, que és com un Frankfurt. O sigui, és una salsitxa de Frankfurt amb tot de mostassa a sobre.
I quin sentit té decorar amb salsitxes de Frankfurt?
No ho sé, hi ha gent per tot.
D'acord.
Jo, a mi no se m'acudiria, però...
Et quedes amb les llums, no?
Sí, sí. Jo amb les llums, amb el precinto aquest d'etiquet de compra, que també el trobo una mica divertit. Sí,
per fer una gràcia. Són com codis de barres, no?
I val 7 euros amb 20.
La cinta que deu ser uns quants metres.
Sí, que et dona per embolicar bastants regals. Ja sé que no és barata, tampoc. Però, bueno, no contamines tant, crec, espero. Tot i que també és plàstic. I t'estalvies el paper. Total, amb el paper, el cel·lo l'has de posar igual, vull dir.
Sí, sí,
no?
Sí.
Doncs, el trobareu a genuinefred.com. Genuinefred.com, només que poseu printed packing tape i ja el trobareu.
Printed packet...
Packing tape.
Packing tape.
Sí. 7 euros amb 20, sí. Està bé. Si no, s'hi trenquen gaire les banyes, en posar noms, eh? Aquí en aquesta web és com super explícit.
Potser demà fareu dissabte i no sé si a casa tocaran vidres. Si toquen vidres, escolteu bé la Roser.
Sí, 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 sí. És una mica maruja, eh? Jo ja ho accepto. Però rentar els vidres és un rotllo. I, bueno, netejar en general és un rotllo. Però els vidres, no, jo sempre em passa. El rento poc i quan el rento, plou. Al cap de poquíssim.
No llueix.
No llueixen. Llavors és un pal molt gran. I he trobat una màquina que, per entendre'n ràpid, seria com un Rumba, però de rentar vidres. Llavors, tu...
S'enfila pel vidre.
S'enfila pel vidre. Sí, sí, i neteja, eh? O sigui, va sense cable, tu el deixes carregant, el carregues... o sigui, el carregues d'energia i, a més, té com un dipòsit que allà hi has de posar el detergent. No pot ser un detergent qualsevol, ja hi ha les indicacions.
Has de comprar el
sí,
de la marca?
Sí, has de comprar el de la marca, perquè es veu que és el... I aleshores això és com una mena de robot no gaire gran, val, que porta tot un... tot com si fos una mopa a la part de baix, i el que fa és que va llançant el detergent i va passant i va fregant. I, bueno, es veu que els cantos els fa bastant bé, perquè això, sí. Que això és un altre. Jo crec que això, si tens una finestra petita, home, no val la pena, però la gent aquesta que té la sort de viure en cases amb grans finestres o balcons molt, molt grans i portes d'aquestes envidriades molt grans, doncs, home, és lo seu, perquè es deuen passar bastantes hores netejant-los.
O passen directament.
Sí. Això és una cosa que han inventat els Estats Units, que dic jo que és per, justament per això que els americans tenen, tot ho tenen molt gran, no? I allà el deuen aprofitar bastant.
És gran la Rumba de vidres, entre cometes?
No, es veu gaire gran. No, deu fer potser uns 30 centímetres, 35. No es veu gaire gran,
perquè
la veritat.
Després l'has de guardar i has de tenir un punt de càrrega,
sí, això és
no?
Un altre.
Igual
sí,
que la Rumba
sí,
del terra.
Sí, això has de tenir un punt de càrrega, totalment. Val 179 euros.
Està molt bé.
Està bé de preu
aquests
si l'aprofites. Aquests
aparells valen,
sí.
Això.
Sí, sí, sí. I es diu The Robotic Window Washer, també molt original,
molt
no?
Literal.
I el trobareu a la web hamaker.com, que és una web de nord-americana que venen tot de coses així, pel dia a dia dels americans.
Ja tenim els vidres nets com
sí.
Una patena, ens relaxem i ens fem una pizzeta.
Ai, sí, això ja m'agrada més.
I tu tens un kit per passar-nos-ho bé fent
sí,
la pizza.
Sí, perquè la pizza, diuen els que hi entenen, que sí que el secret està en la massa, però que també és molt important com el tomàquet, no?, i les espècies que s'hi posen a sobre. Ara que hi ha tanta polèmica, no?, amb la pizza, si la pinya, si no la pinya, es veu que estan els italians en peu de guerra, doncs he trobat un kit que és així tot xulo, perquè si no, no el portaríem aquí, que és una caixeta. Té forma com de pizza per emportar, no? D'aquestes pizzas, això, per emportar. I a dins el que té és tres saquets petitons, així tots plegadets, i una bosseta de llavors i una altra de substrat. I aleshores, per què és això? Doncs és perquè tu desplegues aquesta mena de lona i se't fan com unes torretes així petitones, eh? Com per fer planter, no us penseu que és una cosa grossa. Poses el substrat, poses les llavors i vas regant. I et surten tres plantes, una d'orenga, una d'alfàbrega i una tomaquera. Tomaquera sí que la deus haver de trasplantar ràpid, perquè
sí.
Si no... I bueno,
ho
doncs
tens tot aquí, doncs.
Tens bastant el kit allò per fer la base de la pizza, no? Tomàquet i espècies.
Ho trobo divertit si hi ha canalla a casa, no?
Sí, és divertit.
Perquè
és divertit.
El
I
el procés...
tot el packaging és xulo, també.
Quan pica?
Val 20 euros amb 90. Bueno, són tres plantes, si ets capaç de fer-les viure.
Els tomàquets hi veig més dificultats, eh?
Sí, sí,
depèn
sí.
De l'època de l'any.
Bueno, jo amb tot, eh? Perquè a mi se'm mor tot a casa, les plantes. Es diu Pizza Lovers, aquest kit, i el trobareu a resetea.es, que és una web que venen planter.
Fem música.
Sí. Ai, això em costarà explicar-ho, eh? Perquè és un instrument. És un instrument digital. Aleshores, és portàtil. I té com forma d'acordió, és així com una mica triangular, una miqueta, val? I té com uns teclats a banda i banda. O sigui, sembla un acordió. Però no té les tecles que té l'acordió, sinó que té, com ara si fos... té com un teclat que sembla un... com es diu? Un niu d'abelles, un panell.
Un rusc,
exacte, val? Doncs té la forma així hexagonal del rusc i tot de colors. Aleshores, tu l'encens, tries la melodia que vols ser, una mica com els pianos aquests electrònics que tots hem tingut o tenim a casa, així per fer la gracieta, tries una mica la melodia o el ritme i aleshores es van il·luminant les tecles i tu vas apretant. No és un joc infantil, és per adults, eh? I bueno, a la web sí que sortien imatges com de gent jove fora al carrer, així amb els cascos supergrans i tocant això. Crec que el rotllo ve una mica per aquí, eh? Hi ha un problema, que és el preu.
Ai, sempre, eh?
Val 499 euros.
Ostres!
És car, eh?
Pica.
Per això dic que no és una joguina. O sigui, això és un instrument. El que passa és que a mi em costa veure-li a l'ús perquè potser no estic gaire habituada jo en l'àmbit musical. Es diu Dualo-S d'Small, perquè n'hi ha un que és molt més gran i aquest és per portar amunt i avall. I el trobareu a la web dualo.com.
Clar, la gràcia és que no pesa, no?, per traginar amunt
clar,
i avall.
Clar, clar, no pesa i a més es veu que, bueno, és això, sona... Pots triar, si vols que soni com un piano, com un tambor...
Tu tries.
Sí. I pots, també tens la possibilitat d'endollar-hi uns cascs i no fer soroll, o sigui, sentir-lo només tu.
Això està molt bé.
Està bé, sí, sobretot pels del voltant.
Sí, sí, i si vas en transport públic, oi? Està
també,
fantàstic.
També, sí.
Anem a la cuina.
Sí.
I ens fixem en un electrodomèstic vital que tots tenim, que és la nevera.
Sí, sí, sí. Aquest, jo ja començo per dir-vos que això encara no es comercialitza, val? O sigui, és un enginyer electrònic que l'ha creat, que està buscant finançament, però que encara no es comercialitza. Però jo la idea la trobo brillantíssima. I és una nevera, un frigorífic modular. Clar, ara pensaràs, home, els combis ja ho són de modulars. No, no, però és que no estem parlant d'això. És com si fos una nevera que tu vas muntant per peces. Val? O sigui, la vas fent gran, sobretot en horitzontal i en vertical, però sobretot en horitzontal. Fent gran o empetitint a partir de mòduls.
És flexible.
És flexible, sí. Bueno, és modular.
Sí, sí.
I això, i està pensat doncs, perquè tingui una vida molt llarga i si tu en algun moment de la teva vida doncs, estàs vivint en un espai més aviat petit o sou pocs i tens una cuina petita, doncs que et pugui servir només un mòdul o un sobre l'altre, no? Així com una columna més vertical. Que tu tens un gran espai o sou molts i necessites molta més capacitat, doncs en pots anar posant. Ara...
Salut.
Ai, gràcies.
És tardor.
Sí, sí. Doncs em pots anar posant així un al costat de l'altre i pots, si vols, pots arribar a ocupar tota una paret amb nevera.
Molt original.
És xulo, perquè clar, jo ja sé que hi ha, no?
Què fas per això amb els mòduls, quan no els utilitzes o no els guardes?
No, no ho sé.
És un mal de cap.
Sí, clar, sí que hi ha neveres d'aquestes americanes que tenen dues portes i tot això, però clar, això t'ho has d'emportar i t'ho menges amb patates. En canvi aquesta, mira, pots anar comprant, suposo.
Clar, els models bueno. convencionals són estàtics. Et sí. quedis el que et quedis, sí. el combi, sí, la sí, sí, nevera, sí. l'americana, sí, sí. sempre serà així. Aquesta pot jugar.
Pot jugar, pots anar a fer com un Tetris.
I d'aspecte és com una nevera convencional?
Sí, 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 és com una nevera convencional, així, una mica rotllo esmec, saps? Aquestes
sí,
que són una
moderneta.
Mica modernetes arrodonides, però de moment el que hi ha penjat és amb Vinox de fora, vull dir que no...
On ho podem tafanejar?
Mira, a yankodesign.com. yankodesign.com i el seu creador es diu Hiwung Chei. Hiwung Chei.
Segur que deu estar sondejant les possibilitats
sí.
de sortir
sí, sí,
al mercat,
sí, sí.
no?
Sí, totalment.
O trobar finançament.
Sí.
Seguim així tecnològics, amb uns pantalons, que no són uns pantalons normals, està clar.
No, no, és com una mena d'exoesquelet. Sembla ciència-ficció, eh? Però són uns pantalons que incorporen això, incorporen com un esquelet per la part de fora, una part electrònica, no? Tot el que seria la part del fèmur, el genoll i una mica això, la ròtula, una mica el peroné, val? Doncs per la part de fora, lateral, incorporen tot un sistema que el que fa és convertir aquests pantalons en mig elèctrics, també, és que no sé com dir-ho. Vaja, el que fan aquests pantalons és que t'ajuden a pujar. són uns pantalons de muntanya.
Com el motoret amb el que hem començat per la bici.
Sí, jo veig que m'estic tornant una mica gandula. És això, són uns pantalons de muntanya, que si has d'anar a fer un... Hi ha un desnivell molt important i realment creus que et costarà, doncs et pots equipar amb ells i es veu que la cama augmenta un 40% la seva potència. Això és molt, és moltíssim.
Tant. Això sí que és una gran ajuda per pujar. Sí.
Però en riu-te'n dels 500 euros del piano i dels 385 del motor elèctric plegici. Perquè això val 5.000 euros.
5.000 euros?
5.000 euros.
Això pels de la NASA, no per la gent normal i corrent.
Pels de la NASA, que se'n van a l'Himalaya, perquè
també,
si no... Sí, sí.
És caríssim.
És molt car, molt, molt, molt. Es diu Mogo, Mogo, i el trobareu a la web skipwithjoy.com.
Tafanejarem.
Tafanegeu, sí,
res
perquè
més.
Altra cosa, no sé, perquè
no
més
podrem
això...
Pas.
Això, si ho utilitzes, deu ser molt esporàdicament, dic jo, no?
I
vull
tant.
Dir... Sí, sí.
No estaràs fent 8 mils cada dia per
jo ja veus que jo aquí
compte.
Porto propostes per tots els públics, gustos i butxaques.
I tant, i tant. Els que sou fans del cafè i que necessiteu un cafè només llevar-vos, teniu el giny, us l'ha trobat la Roser, és ideal.
Sí, és molt xulo. És una cafetera despertador. Llavors... A veure, així dit així, pots pensar que és una cosa molt, molt supersònica i tampoc ho és tant, eh? Però sí que és cert que és una cafetera que està pensada per posar a la tauleta de nit, és tota petitona, aleshores té uns altaveus. Llavors, tu abans d'anar a dormir, li poses la càpsula. I amb el teu mòbil, que el connectes per Bluetooth a la cafetera, li dius a quina hora vols despertar-te, et vols aixecar. Aleshores, el mòbil no sona, sona la cafetera, el ring-ring o el to que tu escollis, i... Tan bon punt sona, comença a fer-se un cafè.
Oh, llevar-se amb aquella oloreta.
Amb aquella oloreta, no? Oi? És que això ho trobo
molt
guai.
Mira que a mi no m'agrada gens el cafè, però l'olor m'encanta.
Sí, a mi m'agrada tot. Ho trobo molt xulo.
Home, et lleves de bon rotllo, no?
Sí, sí, sí. L'únic que aquí també hi ha un problema i no és el preu, sinó que encara no es comercialitza.
Però jo crec que té futur,
és una idea. Jo també ho penso que té futur. És molt guai, això. El trobareu a la web Behance.net, que de fet és una web d'això, d'idees, de projectes, de gent que busca finançament.
I
es
també...
diu Sunrise.
Sunrise.
No? Sí.
Clar, així et lleves...
Estupendo.
Estupendo, com si brillés el sol. I ens has dut uns coixins, també.
Sí. Aquests coixins són superxulos. Són uns coixins que simulen les pedres de riu, els còdols, val? I estan ben aconseguits, amb els tons, amb la textura, que sembla així com una mena de feltre, però no ho és. Es veu que són supercòmodes i n'hi ha de moltes mides. Hi ha coixins petits d'aquests per posar-hi el cap al sofà, hi ha una mica més grans i n'hi ha que són mega grans, que gairebé t'hi pots posar sobre com si fos una xislong, val? Són molt còmodes, els pots, si en tens uns quants, a més pots crear com un espai de joc, si vols, també allò pilonant-los, o crear tot un efecte decoratiu molt guai, però el problema és que us heu de rascar la butxaca.
Una altra vegada?
Sí, 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 perquè el més petit pensa que fa 28 centímetres, 28 centímetres res,
no
poc
és
més
d'un
pam,
eh?
Doncs val 126 euros. 126 euros. I el que fa un metre, aquest que us deia que és el més gran, val 576 euros.
Verge santa.
Sí, però clar, això es comercialitza, eh? Això vol dir que hi ha gent que ho compra.
Que ho paga.
Perquè si no, no existiria. I clar, deuen, no sé, deuen portar la glòria, aquests coixins, perquè
si
no... Sí.
On els trobem?
Els trobarem a la web smarin.net, i es diu Livingstones by Smarin.
Ja són xulos, ja.
Sí, bonics ho són, eh?
La foto és maca.
Sí, fan molt l'efecte. Uns quants, clar, no sé, allò,
molts.
Si veus un d'aquests de 28 centímetres, no sé jo si acabes de pillar, que sembla que imita una
costaria,
pedra.
Costaria, no? Clar, necessites uns quants.
Sí, necessites uns quants, i clar.
I vas sumant.
Sí, sí.
I dels coixins passem a un sac de dormir, molt original.
Sí, perquè jo no sóc gaire de càmping i d'aquestes coses, però jo no ho havia vist mai. Un sac de dormir doble.
Jo tampoc, he de reconèixer.
Sí, i home, em va cridar l'atenció. No només perquè hi ha qui està superacostumat a dormir allò, no?, fent la cullereta i tot això, llavors, clar, un sac de dormir és com difícil de fer cadascú dins el seu, o fins i tot per optimitzar espai dins de la motxilla, perquè no cal portar dos sacs, en portes un i ja està. Però ho vaig trobar com molt interessant. És un sac doble, que no té cap secret.
Un sac mòmia, tal qual, eh?
Un sac mòmia amb capacitat per dos. Es veu que està fet amb un material que escalfa molt, que és superlleuger, que plegat ocupa poquíssim, i això explica que valgui 362 euros.
Si fas molta muntanya, molt de càmping...
Sí, però tampoc és un sac d'aquests que diguis supertècnic, per anar a fer bivac a menys 4 graus.
Normalet.
És bastant normalet, la veritat. Però, bueno, suposo que això, el fet de ser el primer, de que no n'hi hagin, doncs es poden permetre demanar 362 euros, no 326.
Gairebé 400, 300, eh?
Gairebé 400 euros.
On el podem comprar?
Mira, a la web zenbibuy.com. Zenbibuy.com. I es diu així, Zenbibuy Double Bed.
I acabem amb un barret.
Sí. Ara potser ja no fa tant sol com el que feia l'estiu, però igualment un dia de sol, encara que no estiguem a ple estiu, t'has de protegir.
Sí, i sobretot a les hores centrals, que escalfa molt encara.
Exacte, doncs ens hem de protegir. I aleshores, per la gent que fa muntanya, perquè és una mica de barret, rotllo explorador, una mica, val? Doncs això, és aquest barret que té tot unes ales molt àmplies que et protegeixen molt el clatell i tota la cara, o sigui, et queda supercoberta, no et toca el sol, però la gràcia que té és que aquests alerons, no?, tot al voltant, té tanta volada i és tan ample, perquè porta incorporades unes plaques solars.
Què dius ara?
Sí.
Això no ho havia vist ni sentit mai.
Això és una mica friqui, però escolta'm, això no és un invent, que això s'està venent. És una mica friqui. I què és lo guai? És que tu t'imagines que te'n vas a la muntanya i t'emportes el mòbil. No has de patir per, si fa sol, no has de patir per, ostres, si se m'acaba la bateria, què faig? Perquè allà mateix pots connectar el mòbil al barret.
Carregues.
Vas caminant, et vas il·luminant, però tu vas còmodament protegit, i de passada el mòbil se't carrega.
És fantàstic.
És xulo, eh?
Sí.
És xulo. Val 79 euros.
Pesa aquestes plaques?
Es veu superlleuger.
Són lleugeres.
Sí, sí, sí. I a més, la noia que porta el barret se la veu amb el coll bastant. Vull dir que no va allà mig ensorrada. Sí, sí. Es diu Ecoflow Solar Power Hat. Ecoflow Solar Power Hat. I el trobareu a la web us.ecoflow.com. Val 79 euros, ja et dic.
Prou bé.
És una inversió molt més assequible que no pas la dels pantalons aquests amb l'exoesquelet.
Seguríssim. Que bé que hagis tornat, Roser Ferrer. Gràcies i bona setmana.
Gràcies a vosaltres.